3, 2, 1.
És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 292, l'episodi 37 i el darrer d'aquesta novena temporada. Avui parlarem de si és contraproduent o no exposar els joves a les noves tecnologies, ja que a voltes semblen allunyats de la realitat. També parlarem de la conducció autònoma amb els accidents i les lleis de la robòtica i finalment parlarem de cíborgs. I per fer aquesta tertúlia, a final de temporada, no se'ns ha acudit millor companyia que la de l'amic Miquel Barceló. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, de ciència i de moltes coses més. Avui fent Mossega la poma, control tècnic i membre de la tertúlia, Sergi Perucho. És l'última vegada que sona el robotit a Mossega la poma aquesta temporada.
Pues sí.
Col·laboració, però avui absents, Dani Amo, Carles Canyo i Raimon Lapuente. Codirecció i postproducció presenta avui Marc Alier.
Buenas.
I producció, conducció, direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles avui de forma especial, als amics, als oients i a l'equip tècnic i responsables de Ràdio Caldes de Montbui. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a palangana@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
hòstia, està guanyurava perquè la setmana passada va fer...
Ningú va estar va, content.
No, sí, en Carles va estar content, però clar, no és el mateix.
No és el mateix. Estic molt content perquè tanquem una novena temporada.
Sembla mentida,
Canviem, inaugurem l'any que ve, el setembre, aquest any, un dígit més,
La decena.
És una...
Pocs podcasts en català, amateurs com el nostre, que no tinguin a darrere un mitjà. Crec que som l'únic a quantar tants anys.
Som uns machotes, I estic molt content perquè avui podem anar fent tots els canvis. L'últim episodi de la novena temporada de la sisena temporada, de la darrera temporada de Joc de Trons, podem fer uns spoilers que t'hi cagues a tothom, O sigui que, sobretot, mireu-la ràpid perquè d'això... I també m'agradaria recordar, ja que sé que Mossega la poma són tots amants de les bones sèries i de les bones pel·lícules, tindre un pensament per un gran actor dramàtic, que és en Bud Spencer, que ens ha deixat avui.
Sí.
Llavors,
és
que m'agrada.
És sensible, no?
Pel·lícules romàntiques, actors així de contingut, amb grans interpretacions, a mi són els que m'agraden.
Com en Bud Spencer.
Bud Spencer, no sé qui deia, Vin Diesel...
Com pot ser donar una persona que té nom de cervesa?
Exacte, és que és això.
Molt bé, si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer d'aquesta manera.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Bé, M'encanta aquest final de la musiqueta de l'entrada. Miquel Barceló, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal? Bona...
Bon dia, bona tarda, bona nit, segons soni el podcast. Tenim el Miquel avui, estic molt content perquè aquest és l'últim programa de la temporada. Ja després en parlarem en la part mig, o al mig de del programa, de l'enquesta, però ja us avanço que no un, ni dos, ni tres, no, perquè han contestat gairebé 80 persones. Molts, molts, molts han dit, sisplau, que vingui el Miquel.
Pobrets.
Sisplau, no l'interrompiu quan parla.
Pobrets.
A part que el fet de que 80 persones es prengui la molèstia d'omplir una enquesta i el temps
Déu-n'hi-do. Després en parlem en detall. Però bé, avui tenirem un programa una mica especial, serà tot un format tertúlia que anirem compartint amb aquesta conversa amb en Miquel. És un format que ens agrada força i que la temporada venien segur que tenim més vegades.
Sí.
Vale, i per tant serà molt obert, farem un kit-kat a la meitat per parlar de la comunitat, però seguirem després en plan tertúlia. Ja sabeu que tot això ho patrocina Càpside, que gràcies a ell jo estic aquí. Sí. Si no, no podria estar aquí.
Tot i que això que explica en el missatge aquest d'explicar que és Càpside, crec que us haureu de repensar, perquè la gent això de que feu arquitectures escalables no s'ho acaben d'entendre.
No diem escalables, en el fons diem, espera't, diem l'empresa que vol construir un món més confiable, això s'entén?
Això està bé, queda bé. Sí.
A través del disseny, l'automatització i l'administració de sistemes crítics.
I però has dit alguna d'arquitectura?
Sí, he dit arquitectures de sistemes crítics.
Que estàvem jugant amb Legos o coses així.
Bueno, no mola.
No,
mola
no és,
que
no
jugar amb Legos està molt bé.
Bueno, teníem tres temes damunt de la taula i segur que algun altre ens sortirà col·lateral. I el primer era aquesta polèmica que ens va llançar com a idea en Carles Canyo.
Sí, en Carles, com tots sabem, és el nostre flipat de capçalera i s'ha llegit un llibre que es diu Educant la realitat.
De la Catherine Lecuyer.
S'ha llegit el llibre aquest sobre educant la realitat i ha agafat i em sembla que els hi ha tret la tele i a l'iPad i l'accés al telèfon
perquè,
i fins i tot el mando de distància, el temporitzador de l'aire condicionat i tot, els hi ha tret tota la cosa digital dels nanos, cosa que està molt bé, perquè ara sí que és una cosa que comença... ara hi ha fa uns anys que recordo que hi havia un tuit que deia abans del sopar de cap d'any, escolta, l'smart on va a l'esquerra o a la dreta del plat, no? Perquè és com si el tinguéssim tot a sobre. I aquest any vam tindre la gran sort que WhatsApp va petar just abans de cap d'any i...
I ens va poder permetre, sí, parlar amb la família, no?
Exacte, sí. No? I vam poder tindre una vetllada tranquil·la amb amics i amb família normal,
com era abans.
Bueno, abans també era normal, perquè sempre per cap d'any quan van començar els SMS es petaven el dia de cap d'any.
Bueno,
vale. I llavors hi ha aquest tema de dir, bueno, què passa amb els nens que se'ls exposa tant a la tecnologia? Perquè jo, per exemple, jo puc dir, el meu nano en menys d'un any ja sabia desbloquejar l'iPad i posar-s'hi d'això, amb un iPad que em va portar en Miquel d'Estats Units, que bé, en Miquel i jo vam dir dels primers iPads que vam anar a dir per aquí a Catalunya.
Per endoll d'un catedràtic d'Indiana que em va ajudar a trobar-lo, perquè ja no n'hi havia allà tampoc.
No, em va trucar, em va dir, escolta, només hi ha el de 64 gigas, doncs porta'l cap a casa, porta'l.
No, jo recordo que la primera vegada vaig veure un nano petit, diguem, fill d'uns amics, i que agafaven i li... clar, i quan el nano estava emprenyat més del compte, li obrien l'iPad i el Pocoyo o no sé quin era, i el nano callava,
allà calladet,
deixava
i
desaparèixer. No? Ara m'hi trobo amb el meu net, però no és que li donguin, és que ell l'agafa.
L'agafa directament.
Per exemple, doncs, l'altre dia era a casa, agafa el meu mòbil i es va començar a cabrejar perquè el YouTube no el tinc com el té el mòbil de la seva mare i per tant va tenir que fer tot un aprenentatge. No? Jo no sé si això és bo. Per un cantó penso que és bàsic, o sigui, veure, han de fer servir les noves tecnologies perquè és que estan a l'ordre del dia, és com si em diguessis i avui qui coi no ha de saber conduir un cotxe? Va, pot haver-hi gent que vulgui no conduir un cotxe, però els cotxes estan allà.
Bueno.
O fent a la tele, o fent a un rentaplats, o fent a la rentadora, o fent al forn, diguem, si tens aquesta tecnologia l'has de saber fer anar, no? Ara, és bo que nanos i nanes de 2 anys s'amorrin el piló del mòbil, de l'iPad, per deixar d'empipar, perquè a vegades és això el que fan, no?
És que aquest és una mica el problema que tenim els pares, que hi ha un moment que dius, escolta, és que tinc que fer el sopar i sé que si li dono l'iPad i es queda allà enganxat amb la Peppa Pig o amb el Pocoyo,
sí,
o amb algun joc d'aquests d'emparellar cartes o alguna cosa així, o amb el Plants vs. Zombies o alguna cosa així, tindré una estona per fer el sopar i amb una mica de sort, jo què sé, potser i això és com una mica el pecat original.
El que està bé a vegades és... però jo crec que no és només dels nanos, és de tota la família, poder gaudir un cap de setmana analògic.
Bueno,
vol dir que no vol dir que prescindeixis totalment de la tecnologia, però sí que vol dir que et permetis una estona per no anar amb el mòbil a sobre, per poder gaudir, per fer unes altres activitats que no siguin estrictament... Però el problema de la tecnologia associada al dia a dia, en el moment, sí, és que també et serveix com a... com, no sé, per consultar una cosa, per ampliar una informació, quan estàs fent algun tipus d'activitat.
Sí. És un complement, és una extensió.
El que em preocupa molt, i això ho deien a les notes, és més que escrius petits, que tens més control sobre ells, ara sí, ara els hi deixes, ara no, més o menys.
Quan et foten la pataleta, et foten la pataleta.
Ja.
Eh?
Però els adolescents sí que em preocupa. Jo veig a la meva família, els adolescents, que és una etapa crítica de la vida, que, ostres, estan tan enganxats al mòbil i a les seves pel·lícules que no miren els pares ni quan parlen. És brutal.
Però que els nanos, els adolescents, no mirin els pares quan parlen és normal de tots els adolescents des de l'època de Plató. O sigui, és normal, és l'època que l'adolescent fa una desconnexió. A mi el que
no és normal, més, perquè jo quan era adolescent podia diria... estar més o menys emprenyat, però jo sí que parlava amb la meva família.
Sí, però l'actitud que es percep dels adolescents és una mica doncs, de desafiament i evidentment si tenen un mecanisme d'evasió doncs ho utilitzen més. Doncs, però segurament estaries més hores, moltes hores tancat a la teva habitació escoltant música, llegint o,
sí,
o fent el que sigui. Exacte. En comptes d'això és el que passa, en comptes d'anar-te a la teva habitació escoltant música, estàs al sofà passant de tothom, perquè la teva habitació la tens en el teu espai amb els teus auriculars i no estàs a la teva habitació.
Em vaig saltar la casella de l'adolescent.
No se't sent, molt fluixet.
En Sergi es va saltar la casella de l'adolescència.
Sí.
Però a mi el que em preocupa és el que, sobretot suposo que el llibre que del que menciona en Carles, és el tema del problema del desenvolupament cognitiu, sobretot quan els nens són menors de 6 anys, perquè d'alguna manera han d'entendre que, o sigui, has de diferenciar el que és la realitat del que és una cosa virtual que apareix en una pantalla. Jo entenc que els nens el que els hi va més bé és embrutar-se, és marranejar, és tocar, llevar-ho tot, això és el que busquen. I jo fins i tot ho he vist amb els meus fills, que quan els hi de vegades, quan han tingut massa accés al tablet, bueno, a l'iPad en aquest cas, després estan com més neguitosos i més de mal humor, i quan el deixen estan que no hi ha qui els aguantis. En canvi, si els hi restringim, nosaltres no els hi hem eliminat com en Carles, perquè no som tan nazis, però sí que hem començat a dir, escolta, tens mitja hora d'iPad només, i quan hagis esmorzat i t'hagis vestit. I escolta, s'esmorzen i es vesteixen que t'hi cagues, no? I jo també...
I que puguin fer altres activitats.
I llavors després mitja horeta, i després abans d'anar a dormir mitja horeta.
Això és com el jonqui que va treballar per poder comprar-se més drogues.
Avui seguim amb la premissa de no deixar parlar...
És el que fem tots.
De no deixar parlar el convidat.
No, això és el que fem tots, d'anar a treballar per prendre més drogues. La droga es pot dir droga, es pot dir qualsevol afició que tinguis.
Videojocs,
brics... Ja cremem 8 hores i d'això. No, però per exemple, mira, jo estic parlant de fa 30 anys, quan no hi havia aquest tipus de coses, doncs jo recordo que el meu fill, perquè és una de les coses que més em sorprèn, i ara amb el meu net ho estic veient, no? Que el meu fill, per exemple, mirava còmics, a casa en tenim molts de TVOs, que si Flash Gordon, Hombre Enmascarado, Capitán Trueno, el Jabato, el que vulguis, no? Llavors, allà vaig aprendre, per exemple, que el Jabato té una manera, quan ell no sabia llegir, era capaç de seguir històries del Jabato i entenia què passaven perquè el dibuix era molt més dinàmic. En canvi, el Capitán Trueno, si no llegis el text, no te n'enteres. Clar, a mi em passa que jo, per exemple, ara veig el meu net agafant i buscant la Peppa Pig o la Patrulla Canina o qualsevol d'aquestes coses, se les posen i no les escolten, perquè diguem, clar, se li fa baixar el so, no? I en canvi segueixen la història. I aquesta capacitat d'entendre una història que està concebuda amb audiovisual només a partir del visual... Ui, 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 això és una feina intel·lectual molt potent, eh?
No, i més, és premeditat.
I a més, el que fa és que el nen aprengui a parar atenció a tot el que és la comunicació no verbal, que nosaltres estem molt, diguéssim, ficats a dintre de la part verbal de la comunicació i ens perdem molta part del missatge. Una altra cosa que, a veure, amb això que diem, quan jo era petit, recordo un amic de mon pare que anàvem de càmping junts i tal, i jo era, a mi em donaves un còmic, jo em comprava un còmic o un llibre i el Marc desapareixia, el Marc amb les seves ulleres, en l'avancer de la rulot, pam, amb el superhumor, i ja podia ploure, ja podia passar el que fos, i fins i tot l'amic de mon pare dir-li, això és normal? És com si li està fent mal en el nano això de llegir tant, sempre hi ha una mica la preocupació.
Marc, és evident que tu t'ha fet mal.
A mi m'ha fet mal. Llegir còmics va molt malament.
Constata tots.
Independentment d'això, sí, és cert que han de tenir aquestes coses, i diguem, com el teu superhumor de fa anys, pues ara és la Peppa Pig de... Però clar, el suport és diferent. Això no és ni bo ni dolent. Jo sóc dels que sempre he pensat, i a més és molt barat això, no? Però que a veure, tot és bo i dolent, i es converteix en dolent si se n'abusa, no? O sigui, exacte, la persona que s'està tot el sant dia, una cosa és que vegis 2-3 hores de tele al dia, que a mi em semblen excessives, excepte quan fan Juego de Tronos o quan fan...
Que t'has de xupar una temporada sencera
de cop. De veure, no, jo he fet disbarats, veure'm tot Fringe, les 3 temporades i mitja, a base de... amb un agost, o sigui, són 75 hores d'un mes que no en té, bueno, en té bastantes més, però el que s'ha de mesurar, llavors, el que jo no sé és fins a quin punt es mesura quan s'utilitza, sobretot amb els nanos, com a recurs perquè no emprenyin. No? O sigui,
sí, perquè és molt fàcil, té l'iPad i ja està. No?
A més és que, no, és que hi ha nano o nana i deixa de ser-hi. O sigui, cuidado, és també bo pensar que a mesura que van creixent tenen una capacitat de jugar sols. Jo, per exemple, doncs recordo que el meu net ara té 3 anys, fa un any jo havia de jugar amb ell quan era a casa, i ara, que aquí és bastant, afortunadament, i ara, bueno, molt de rato no en vol per res, i s'inventa un sopars de duro terrible. El que sí que provo més és el que dius tu, Tomàs, de l'adolescència, perquè l'adolescència és un període formatiu on el tema relació amb els altres es converteix en molt important, i llavors aquest món solipsista de tancar-te amb tu mateix i la teva màquina, home, no és una cosa massa agraïda, i bueno, doncs, les nenes han de ser capaces de trobar els nens i els nens han de ser capaços de trobar les nenes.
Sí, però és que es relacionen a través de la tecnologia, aquest és el tema,
és el
WhatsApp, és el Snapchat, és el Facebook, és el que sigui. De fet, han marxat de Facebook perquè ja hi són els pares, ja estan a Snapchat o altres plataformes que hi han venit.
En els crios petits no sé què us semblarà a vosaltres, però jo crec que una bona combinació és que hi hagi molts suports, que pugui jugar amb un joc físic d'aquests que toques, sí, no, que pugui sortir al carrer a fer una activitat, que el barregis ara amb un rato de l'iPad, una estona de l'iPad, que puguis fer un joc de cartes, o sigui, puguis estar combinant, o llegir un còmic, que és un altre, és diferent llegir-lo amb un iPad que agafar el paper. I per cert, jo també he tingut aquesta sensació immersiva, jo amb els Astèrix. Jo tenia un amic que tenia tota la col·lecció i quan anava a casa seva jo desapareixia.
Clar,
és que, i no, és que jo mateix quan mirava el rellotge m'havien passat 2 hores.
La FNAC era famosa, almenys jo recordo a França, a París, perquè la gent anava a la FNAC, es fotia un munt d'allò, tirava d'un còmic, s'asseia a terra i com si no hi fos, o sigui, i quan els de la FNAC els hi volien dir alguna cosa al tio que estava assegut a terra llegint un còmic, li deien de tot i ell passava olímpicament, i en aquell moment estava llegint el Tintín o el que toqués, no? Jo no sé si ara això es fa a les FNAC d'aquí, em temo que no.
No, però els FNAC sempre hi ha hagut bancs per seure, per agafar el llibre que sigui i llegir, això està bé.
Anem a minuts, una falca petita de minuts mosseguis i tornem pel següent tema.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
Molt bé, aquí l'estudi amb el Marc Alier i el Miquel Barceló. Que,
a mi també de petit ens fotien la tele i ens aparcaven, el que passa que només hi havia una cadena o dues i els dibuixos animats i el Barrio Sésamo duraven una hora i ja s'acabava.
Abans hi havia més prevencions, suposo que també la tecnologia ajudava, eh? Però recordo que es deia que veure molt rato la tele feia mal als ulls. Jo recordo que va sortir la Game Boy 89 així, es deia que els nens no juguessin més de 2 hores seguides perquè els podia perjudicar la visió.
I són dades que la gent s'inventa.
No, això jo està en el manual de la Game Boy, això ho he llegit.
Sí, tinc... però qui ha posat que són 2 hores? S'ho han inventat.
Bueno, no en tenen ni idea. A veure, ara qualsevol que té un mòbil, fortament són de més qualitat i amb més píxels i tal, escolta, ningú et diu un límit d'hores. Les fotem servir 24 hores sobre 24? No, perquè a vegades en dormim 7 o 8.
Us enceto el següent tema. ¿Vale? La conducció autònoma o la conducció no assistida, que és aquesta que hem vist en els nous Tesla. Que sí, ja, no sé si els antics també importava.
Sí, que han fet alguna foto d'algú que s'havia dormit a l'autopista.
Jo vull creure això amb un expert lleis de la robòtica, que és el senyor Miquel Barceló. Hi ha un debat obert sobre aquest tema als Estats Units. Sembla que això de la conducció no assistida no és tan així, sinó que legalment el conductor, pel que han sortit a les últimes sentències, està obligat a tenir les mans al volant i està atent a la conducció. Només així les asseguradores es fan responsables dels possibles sinistres. Per tant, això de la conducció desassistida és una xurrada.
Llavors no serveix per res.
Jo crec que això és absolutament absurd. Perquè si jo estic conduint i tinc que estar atent a la carretera, tinc que estar atent a la carretera. Si jo sé que el que està reaccionant és el cotxe, jo em despistaré.
Sí, però mira,
és lo normal. Una altra cosa que diguis, per exemple, el meu cotxe, si jo m'acosto massa al cotxe de davant, em pita. O sigui,
Això és perquè estiguis despistat en aquell moment mirant...
No, però de vegades passa que sé que estàs mirant pel retrovisor, que sí, pip, hòstia, estan frenant davant. Són assistències.
Ens passa a tots que a vegades anem conduint i estem mirant endavant, però és com si no hi fossin.
No, això a mi no em passa.
Si
et passa això, cuidado.
Agafeu una cosa prèvia a aquesta conducció automàtica. Avui dia molts cotxes tenen la velocitat de creuer automàtica.
Sí, això sí.
És a dir, tu vas a 80 per hora i dius, bueno, xato, queda't a 80 per hora i deixo de tocar l'accelerador. Bé, val més que tinguis el peu a la vora de l'accelerador del freno, perquè clar, com el de davant no faci el mateix que tu i vagi frenant, el teu cotxe segueix anant a 80 i li fot la castanya. Per tant, tu has d'estar, diguem, no pots deixar-ho córrer.
Bueno, jo vaig per autopista, vaig cap a França i tal, i faig tirades llargues d'autopista, condueixo amb el creuer, amb l'automàtic, però el que hi ha és que tens una palanca i condueixes com amb la Game Boy, amb la PlayStation, dius, ara tinc que baixar, en comptes de frenar, palanca cap a baix.
Però això s'ha inventat per una comoditat, és perquè no hagis de tenir el peu en tensió.
El peu accelerador
és molt còmode. No, i a més perquè tu saps que hi ha que marca 130 i a mi aquest estiu passat anava a 94 en un lloc de 90 i em van enviar la multa a casa, i que a França no et passis un pèl, escolta, doncs a 130 i no has d'anar amb el peu allà per apuntar.
Ara passem a l'altre camp. L'altre camp és que tu vas conduint i de la mateixa manera que jo ara us deia, doncs tu has posat a 80, jo sóc prudent i dic 80, i el cotxe davant s'ha posat a menys i li pots fotre una castanya si no reacciones tu. Ara imagineu la conducció totalment automàtica. Llavors, clar, en la circulació normal poden haver imprevistos. Et passa un gat, vale, que es foti el gat. Et passa un nen buscant una pilota. Llavors, aquest hi ha un problema. Algú, i que és un programa, si estàs en conducció automàtica, ha de decidir si es folla el nen o fa un canvi de direcció per no atropellar el nen, igual, amb la qual et posa en perill a tu i els que aneu a dintre el cotxe com a conductor. Doncs clar, aquestes són decisions per deixar en mans d'un programa. El programa ha previst tot. Cuidado, hi ha moltes vegades que la reacció de l'humà
és pitjor. Però el problema
és qui té aquesta responsabilitat?
Però Miquel, si tu tens la responsabilitat de prendre aquestes decisions, el que no pot ser és que estigui conduint el cotxe sol, perquè tu et desconnectaràs. És normal.
Per això el que
et passi allò és que sí que estiguis al cotxe i no miris. Pots estar amb les mans al volant, però tu no estàs mirant
com
el que passa.
Però com el Miquel... insisteixo, aquí el problema és de responsabilitat. Clar. Per això les asseguradores diuen, sí, vostè té conducció automàtica, però fins al moment, i no s'ha dit el contrari, el vehicle no té la responsabilitat de la conducció.
Exacte.
La té vostè. Per tant, si vostè es despista...
És que tu ara, això ja hi és.
Això potser pot servir per aquesta gent que va de passatger i no se'n fien, i veus que estan frenant tota l'estona.
Sí, bueno, aquests en coneguts quants.
Aquests sí que potser poden conduir així. Jo quan vaig a passatger, condueix el que condueix.
Ara hi ha cotxes que ja s'aparquen sols.
Sí.
Vale. Què passa si el problema de l'aparcament d'aquest cotxe, per alguna raó estranya, no ha pres bé les mides,
hi ha un cotxe de nen al fet,
bueno, hi ha un cotxe de nen espiritós, no, simplement una tonteria, fot una rascada amb un dels dos cotxes que té davant o darrere. Algun és responsable, i t'asseguro que no faran pagar a la fàbrica del cotxe, pagar al conductor. Llavors, el problema és que conduir és una cosa massa sèria, que segurament estem fent molt i que a vegades no ens donem compte de la societat que és. A mi m'ha passat.
Vas amb una bèstia dos tonelades?
Tu vas amb una carretera per un poble i encara que vagi a 50 per hora, com un nano amb una bici baixi per un carrer i se't foti a sobre, se t'ha fotut a sobre, eh? I tu a 50 km per hora, depèn de com vagi aquell nano, li claves la castanya.
I no cal que sigui un cotxe. A Barcelona tenim casos d'anar amb bicicleta, creuar una persona que no ha vist, amb bicicleta tampoc.
Les senyores aquestes en portem dos de mortes.
Sí, la Muriel Casal i la...
I la senyora aquesta altra gran que li va passar, també.
És que el ser una cosa que és tan normal en el dia a dia, la gent tendeix a agafar el que és normal i comú i pensar que és fàcil.
I que és fàcil i que no té perill.
Igualment, la gent que porta bicicletes del Bicing per Barcelona, n'hi ha alguns que són de jutjat de guàrdia, eh? Però jo vaig deixar de venir a treballar a Barcelona amb bicicleta, que venia amb la meva bicicleta des de Badalona i tal, perquè hi havia gent que anaven com cafres absoluts en el carrer del Bicing contra direcció, enviant SMS.
Això no podràs evitar mai, diguem, de gent n'hi ha de tota mena. I, home, jo a vegades dic una cosa que la gent em critica per elitista, però si agafeu la campana de Gauss, que és la distribució normal, diguem, la distribució normal d'intel·ligència, segueix una campana de Gauss. Clar, la mitjana està 100, i 100, ho sento, és molt poquet.
Home, mira les darreres eleccions.
No,
sisplau. Doncs que... No temes delicats.
Sí.
L'audiència mossega la poma, la campana és diferent.
Té tragaderes amples, que es diu.
Tornant a les lleis de la robòtica, ara estem en un punt, en aquest punt de la conducció automàtica, on ja comença a tenir molt de sentit que ens les prenguem seriosament, no? I que ens afectin a una decisió ètica.
Jo va haver-hi uns tios, uns italians, que en un congrés a començaments dels anys 70 van presentar un paper, que després es va publicar en revista, intentant explicar com es podrien programar realment les lleis de la robòtica, perquè clar, l'Asimov deia, amb un cervell positrònic que s'hi han d'alguna manera inoculat les lleis de la robòtica. Escolteu, això és una programació. Això vol dir que hi ha un programa que té unes rutines de defecte on que tothom ha de passar per l'avaluació, tota activitat, tota cosa ha de passar per l'avaluació d'aquelles rutines, aquelles rutines avaluen el que diuen les lleis de la robòtica.
No, ho sento, Miquel. A veure, ara mateix aquest tipus de coses no van, o sigui, els cotxes que es condueixen sols no van de forma algorítmica, van tots amb,
van amb
xarxa neuronal i s'han entrenat. Per tant, el que s'ha de començar a pensar és aquestes normes, com incorporar-les dintre d'algoritmes que vagin amb algoritmes de deep learning. Deixeu-vos que us expliqui una d'aquestes.
Jo parlava de programació, no deia quin tipus de programació.
Però clar, en aquest no és un tema algoritme, és un tema, en aquest cas és aquests algoritmes que fan coses com conduir són algoritmes que s'entrenen, que aprenen, i aquest aprenentatge se'ls ha d'ensenyar.
És una manera de programar.
De fet, n'hi ha una de que...
Cotxe, la puteta.
La puteta, sí. Hi ha una anècdota de em sembla que és en la gent del Deep Blue, que l'estaven entrenant, bueno, l'actual plataforma d'IBM, que l'estaven entrenant doncs per fer una sèrie de coses amb llenguatge natural. Llavors tenia un mode de book en el que li podien preguntar en la plataforma per què has fet això. Escolta, aquesta decisió perquè l'has prena, perquè el problema d'aquest tipus de plataformes és que tu saps el que ha passat però no saps per què, perquè per endevinar per què fa allò. Llavors es veu que va haver un moment que li pregunta, escolta, per què ho has fet, i la plataforma deia, t'estimo molt. T'estimo molt. I al final, clar, de bugar, van entendre que el trasto aquest, van identificar que analitzant les conductes humanes, no sé si mirant pel·lícules romàntiques o què, doncs que es veu que quan algú estava correlat, una bona estratègia per d'alguna manera canviar el tema i canviar l'estat emocional de l'altra persona, és dir-li que l'estimes. I llavors la màquina, t'estimo molt.
No, però això és una bona idea, eh? No deixeu mai de dir-li a la vostra parella que l'estimem molt.
O a la màquina que et condueix.
Però és com allò amb els nanos, que diu, papa, escolta, papa, guapo, escolta, què vols?
Mireu,
què vols?
Això hi ha una... jo no l'havia vista, però hi ha una pel·lícula... el Cosmocaixa cada any té una gran exposició i després ara han inventat que els estius projecten una pel·lícula sobre temes més o menys relacionats amb l'exposició.
Sí, han inventat això de projectar pel·lícules a l'estiu per la nit, no?
Sí,
són uns grans inventors aquests del Cosmocaixa.
No, però està bé.
Jo,
l'any passat l'exposició que es va fer sobre l'experiment any 2000, jo havia estat un dels comissaris, un dels que l'havia creat, i em van demanar que els hi fes una mica de guionet per les pel·lícules que volien treure. I aquest any en volen fer 5. L'exposició va de l'Australopiteco, dels homes dels prehistòrics i tal, i llavors les 5 pel·lis que volen posar aquest any són En busca del fuego, que està bé, i llavors ja han saltat a coses molt curioses. 2001, una notícia de l'espai, hi ha allò dels homínids al començament i no sap si la intel·ligència
i el famós el
tal,
monolit, no?
El monolit, però la tercera és Eva, la quarta és Her i la cinquena és Interestel·lar. O sigui que una miqueta amb l'excusa dels australopitecos surt l'Interestel·lar, no?
Sí.
I n'hi ha una que és Her, que és una, perdona un segon, sí, sí. Una que és Her, que és molt curiosa, que representa un moment, un món del futur on els sistemes operatius amb tècniques d'intel·ligència artificial
són l'Scarlett Johansson,
llenguatge de l'Scarlett Johansson, per exemple.
És que està bona fins i tot amb àudio. Sí. És que
i el Joaquim Fènix és un tio que estan sol, acaba enamorant-se del seu sistema operatiu i acabes descobrint que això és una cosa que els hi passa a molts humans, no? I jo, una de les coses que vaig fer per preparar el guió d'aquesta conya i tal, els hi vaig dir, clar, és que jo me'n recordo que als anys 70, quan hi havia els primers sistemes operatius, els operadors, diguem, tractàvem com una persona el sistema operatiu, perquè era per primera vegada la història una entitat aliena a nosaltres ens contestava, tenia en compte el que dèiem i actuava en conseqüència, ens acceptava l'ordre, no ens l'acceptava i ens deia un error i aquest tipus de coses. I clar, això és una pel·li que es va fer fa 2 o 3 anys, que va tenir un Òscar al guió i tal, i que és prou curiosa de veure, no? I és una mica això, no? Fins a quin punt la part màquina, la part d'això, s'interrelacionen de manera que...
El tema és que això enllaça amb allò d'aquell software d'aquests de Deep Learning que s'ha ficat en una universitat durant un semestre, i la Jill Watson, que era la Jill Watson, i era una professora assistent que estava en un fòrum i en un chat que contestava, i que en realitat era el Watson d'IBM, que estava actuant com a tutora. I quan els hi van dir als estudiants, quan es va acabar el curs, que era un bot, ningú s'ho creia. De fet, hi havia fòrums d'estudiants fora que especulaven això, si estava bona o no la Jill Watson.
Això, la broma que fèiem, que s'havia fet fa 20 o 30 anys, era el professor aquell que està malalt i que grava la classe i diu en el videll que li porti als estudiants el magnetofon perquè des del magnetofon puguin sentir la classe, no? Els estudiants. I llavors el professor aquell dia, per casualitat, es troba bé i diu, vaig a veure com s'ho prenen els estudiants. Va a l'aula i troba el magnetofon dictant la classe i 27 micros gravant la classe. Si tu no vens, jo tampoc, no?
Digues.
No, que també amb això s'ha d'anar a compte amb Deep Learning, perquè Microsoft ja va fer un experiment fa poc, crec que ho vam comentar al programa.
Se'ls va tornar nazi.
I el bot se'ls va tornar nazi, fan de Trump, horrible. Avui.
Escolteu, si Microsoft ha pagat més de 23.000 milions de dòlars per LinkedIn, em sembla que hi ha nazis amb algun
altre. No. Tots sabem que la raó va ser per deixar de rebre les notificacions.
A veure, hem de fer un KitKat en el programa per donar-vos veu a la comunitat. Després tornarem parlant de cíborgs, que no s'acaba aquí la cosa.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Val a dir que ara l'enquesta de les 70 respostes que tenim, l'enquesta continua en marxa, tindreu l'enllaç, i a més hem fet un article, una mica he volgut fer aquest article explicant d'allò que vareu respondre a l'enquesta de l'any passat, què hem aplicat aquesta temporada.
Exacte.
Doncs farem igual, d'allò que vosaltres digueu aquesta que aplicarem a la següent. Doncs de les respostes de quina és la millor manera que penseu vosaltres perquè ens puguem finançar, amb un 89% al programa d'afiliats d'Amazon. És curiós. Després, seguit després, amb molta distància, però la que més puntua, amb donacions puntuals. Que això també pot ser interessant d'estudiar.
Em mossava per una hora, però a Z-Testers ens han enviat ens van portar una bossa de taronges enorme.
Home, això és una donació.
Me'ls vaig fotre totes jo.
Quarro!
És que va haver la Setmana Santa entre mig i me'ls vaig fotre totes jo.
A mi m'ha passat ara, bueno, que la meva dona, una noia que ella li havia portat la tesi així, ens va enviar aquest estiu una caixa de taronges, diem, perquè són de València i tenen... Bueno, us asseguro que aquelles taronges no són com les que pots comprar. O sigui, les taronges de veritat, quan surten de l'arbre, són una cosa espectacular, de gust, d'imatge no, però jo no m'he mirat mai, m'he menjat mai la imatge d'una taronja. Sí, no?
Porten cera, les netegen amb aigua i sabó i posen cera. A veure, una cosa, Marc, tu penses que si la gent ens posa estrelletes a iTunes i fa un comentari, això fa que ens puntua més per sortir a les llistes com a més?
A veure, això és la salsa que té iTunes, que suposo que... A veure, de fet, ara fa unes setmanes va haver-hi una reunió a Madrid, perquè les reunions aquestes són a Madrid, no a Barcelona, on els senyors d'Apple es van reunir amb podcasters espanyols, evidentment amb nosaltres no van parlar, però d'un per explicar a veure com els podien ajudar. Evidentment tothom va dir el que necessitem és saber
mètrica.
Com carai, podem obtenir d'entrada, jo voldria saber què està passant a iTunes, la informació sobre el meu podcast, i també saber com col·locar-me, de quina manera es fa, perquè tot és com una salsa secreta, i això jo crec que no ajuda en el món del podcasting. I també el fet de que estiguin barrejats els independents i les ràdios grans. Perquè si en la mateixa categoria estan competint...
Et respondré a la pregunta, perquè t'he fet
amb la llet,
perquè ja sabia la resposta, ho va comentar l'altre dia l'Emilcar. La resposta és que no. No computa amb que tu pugis o baixis dintre de les valoracions d'iTunes que tinguis més reviews o més comentaris o més estrelletes.
Que són més descàrregues.
Però sí que és veritat, i aquesta reflexió la feia l'Emilcar i la vull portar aquí perquè m'ha semblat que la feia molt ben feta, diu, d'acord, no et puntuarà, però si tu entres en un podcast i llegeixes els comentaris i veus quins comentaris posa la gent i veus que la gent li agrada i que són gent variada, que no són, com allà no hi ha bots, dius, home, com a mínim et predisposa que et descarreguis un capítol i te l'escoltis.
I te l'escoltis, no? A partir d'aquí mires què passa.
Per tant, així sí que ens ajudeu a difondre el programa. Val a dir que aquest any han anat molt bé el programa d'afiliats. Aquest mes anava una miqueta més baixet, però ara de cop i volta algú s'ha comprat un parell de telèfons
i
ara l'hem tornat a recuperar.
El que sí, a veure, jo entenc que el millor que poden fer és recomanació directa. Escolta aquest programa, jo m'ho passo bé, m'agrada, em ric, estan bojos o m'informen, el que sigui, recomanació directa.
El boca a boca, tu. Sí.
De fet, és una de les... Jo pensava... com vaig dir, un altre any no ho faré, perquè quan fas preguntes i deixes una de les respostes oberta per comoditat humana, perquè som així els humans, què fas? Ai, no penso, mira, aquesta que no...
La justa, no la contestes.
I dins de les preguntes de com ens havies conegut, dic, no ho sé, no me'n recordo o ara no vull pensar. Doncs la gent...
Ara no vull pensar.
És la que més ha contestat la gent.
Està molt bé.
Bueno, és igual. Però bé, està bé. Tenim ja més de 70 respostes de l'enquesta. El número 1 que volen que portem per entrevistar, saps qui és?
Qui?
L'Elon Musk.
L'Elon
Musk. Si fes tu com vulguis, tothom, se l'has de portar.
Jo crec que sí, és una cosa que tenim que fer. No crec... No sé si parla català, l'Elon Musk.
Tinc un col·lega rus, puc parlar amb ell.
Ell no és rus, eh?
No.
Bueno, per fer el favor de portar-lo, sí, no? De sacrestar-lo i portar-lo al programa.
Això de prospecció mineral dels asteroides...
Va sortir en el Big Bang Theory, en l'episodi de... del Dia d'Acció de Gràcies.
Ah, sí, no l'havia
vist. Sí, surt en l'episodi de la darrera temporada, el tio que surt allà repartint a la cuina d'aquestes...
Bueno, en qualsevol cas, les que tenim fins ara, sobretot aquella gent que us heu molestat, que heu sigut molts dels que heu contestat a explicar coses, qui portaríem, què canviaríem, què milloraríeu, molts us heu pres un temps en reflexionar i en escriure-ho, ens ajudarà molt quan fem la birreta de l'estaf.
Sí, sí. La paelleta.
La paelleta birreta. completa de l'estaf de cara als canvis de la temporada que ve, que ja us avanço que que bé, que podran ser importants per sí. De cara a la desena temporada. No hi ha patrocini, no hi ha res, perquè la tertúlia seguim, i ara encetem el següent tema, amb en Miquel a la taula, que és el tema del cíborg, que sí. Tu només has dit el titular.
Jo t'he dit el cíborg i us volia explicar una cosa, perquè a veure, hi ha... Cada vegada, o sigui, la intel·ligència artificial és una cosa que jo ja sempre he explicat, que no sé si ho vaig agafar de tu, però és, jo dic, i crec que no sé si t'ho vaig escoltar primera vegada tu, Miquel, és la part de la informàtica que no funciona, perquè com funciona es diu d'una altra manera. I ara se'n diu doncs deep learning o
machine learning.
Machine learning, deep learning, xarxes neuronals, etc. Però aquestes tecnologies doncs, que permeten fer coses que fins ara eren molt difícils, com el reconeixement doncs, del llenguatge natural, el reconeixement de la veu, l'anàlisi contextual de les instruccions o conduir. Aquest tipus de coses que a més aquest any pràcticament tots els vendors han agafat i van... ja no és una tecnologia de recerca, sinó que s'han obert com a plataformes per fer explotació. Recordem que ja tenim el tema aquest de que una cosa, hi ha allò que se'n diu la fal·làcia de la plataforma. Per exemple, la gent que investiga en intel·ligència artificial i que han tingut que inventar això de les xarxes neuronals i que saben tantes matemàtiques, doncs potser... Doncs és possible que subestimin lo difícil que serà desenvolupar sistemes interessants que aprofitin aquesta tecnologia. Per tant, els de Google ja ho saben i companyia, el que diuen, no, obrim-ho com a plataforma i comencem a construir coses aquí sobre. Llavors, el que sí que hi ha és la por aquesta de Skynet, la gent diu intel·ligència artificial, hòstia, Skynet, ja, ja surt tot. Llavors, l'argument que vaig sentir l'altre dia, i fins i tot, a veure, tios tan potents com Elon Musk estan espantats, hi ha gent que sí que està molt espantada, i el Stephen Hawking també. El que jo vaig escoltar i que és el que us volia comentar, és vaig escoltar l'altre dia una entrevista en el Mark Andreessen, que és el que va fer el Mosaic, el que va fer Netscape, que ara té la firma d'inversió de Venture Capital més important de Silicon Valley. O sigui, és un tio que toca la pilota. Llavors aquest tio diu, no, això és una tecnologia, i la gent ara en té por perquè no la comprèn, però no és una cosa que vingui a quedar-se amb la raça humana, sinó en tot cas el que sí que serà és que, i fins i tot encara que aparegués una superintel·ligència malvada, en plan un fumanxú amb ordinador, per no dir Skynet, el que passaria és que, nosaltres ens estem convertint en cíborgs, sinó que cada vegada nosaltres, o sigui, un de nosaltres utilitzant Google és molt més intel·ligent. A vegades, avui en dia, jo per exemple aquest any he corregit treballs de màster que semblaven tesis doctorals de fa 30 anys, perquè un estudiant treballant durant 3 setmanes amb Google i amb Google Scholar i tal pot té una capacitat de cerca i de processar informació molt més bèstia que una persona anant a una biblioteca amb una llibreteta d'espiral i un llapis. Són molt més potents. Llavors, què passa? Que cada vegada en sabem més, però això és en el moment que es fica gent amb implants per sentir-hi millor o per sentir-hi, per veure-hi millor, aquí que estem tots amb ulleres que no hi guipem, discos d'usos cognitius que ens permetin recordar coses,
o sensors controladors.
Llavors, és a dir, ens convertirem
en... hauríem d'anar més en ordre, una cosa, cyborg, organisme cibernètic o biònica, biologia i electrònica, vol dir la barreja de la màquina i l'organisme normal. Aquest és un tema. L'altre és el tema de la intel·ligència artificial, que possiblement és un dels noms més màrqueting i més cridaners que s'ha fabricat mai la tecnologia, perquè quan es crea el nom a l'any 56, l'única referència d'intel·ligència és els humans. Encara no hem parat a donar-nos compte que els ximpancers i que els dofins també tenen intel·ligència. Hi ha un tio, un especialista de l'MIT, que es diu John Hoagland, que l'any 85 va publicar un llibre que es deia d'Artificial Intelligence, de Very Idea, intel·ligència artificial, el rovell de l'ou, que el pròleg diu, bueno, és que ni hem dit intel·ligència artificial, però vam inventar aquest nom, però la gent seria més capaç d'entendre el que pot fer si no haguéssim dit intel·ligència ortopèdica. Com vulguem dir, és una ajuda. Avui dia quasi ningú fa multiplica, tothom tira el mòbil, treu la calculadora i això ens ajuda a fer operacions, no? Doncs aquest és un dels grans temes. I l'altre és que la imatge que tenim és la de l'Skynet, és la del Terminator, és la de la singularitat tecnològica. Quan la intel·ligència artificial tingui la potència per fer certs autosuficients, autoconscients i intel·lectualment semblant a nosaltres, no? Per això es parla de singularitat tecnològica, perquè en aquell moment els agents de la història seran humans i intel·ligències artificials. Nosaltres podem saber que més o menys per on anem a petar i per on ens movem, però ningú sap quins seran els interessos dels altres, no? Però el que és important de dir és que tota la recerca que avui es fa en els llocs on es parla d'intel·ligència artificial es refereix a intel·ligència artificial feble, a buscar solucions concretes, el traductor, l'interpretador de llenguatge, el planificador, etc. Que algú busqui, no hi ha ningú a cap centre de recerca del món real, d'aquests universitaris i tal i qual, i d'això, que estigui buscant la intel·ligència que hagi de ser autoconscient per arribar a superar...
O sigui, Skynet encara no s'està
ensenyant. En principi, ningú hi està treballant per fer-ho. A veure, el que va dir el Marvin Minsky quan li van apretar molt, recordeu que als anys 88-89 és quan el Roger Penrose va treure el llibre aquell de La nova mente de l'emperador, que és com el nou trajo de l'emperador del conte dels Anderson, que ja sabeu que l'emperador anava nu. I per tant la nova ment de l'emperador és una manera de suggerir, i ho explicava prou bé en el seu llibre, de que tota aquesta ment nova no hi és, estem fent solos. El que deies tu és coses que abans normalment no es feien amb informàtica i que ara es comencen a fer utilitzant tècniques diferents.
M'ha encantat lo d'intel·ligència ortopèdica. S'entén perfectament el que vol dir. És una ajuda, un apèndix.
Clar, hi ha un terme encara més divertit, que és el de centaure. Quan el Deep Blue va guanyant en Kasparov, es va dir a partir de llavors, doncs mira, els ordinadors guanyen escacs als éssers humans. Però llavors després es va sortir la idea de dir no, espera, anem a veure què passa, què pot passar si competeix una persona, un gran mestre d'escacs, sí, sí, ajudat per un software, lluitant contra una intel·ligència artificial. I llavors ara hi ha campionats d'escacs en els que competeixen mestres o escaquistes, sí, sí, que juguen sols, intel·ligències artificials i centaures, que són la persona amb el software, i els que estan guanyant els campionats són els centaures.
Ara penseu que els grans mestres humans que juguen escacs s'entrenen en programes que juguen escacs.
Sí,
perquè
hi ha els programes que juguen escacs s'entrenen amb jugades que han fet persones.
I tornant a lo del cíborgs que deies, jo no sé si ho he explicat alguna vegada, però jo recordo, el meu pare era un dels aficionats a la ciència ficció dels anys 50 i jo ho vaig heredar d'ell i amb molta honra, no? I jo recordo haver tingut discussions serioses amb el meu pare de, per exemple, nosaltres tots dos portàvem ulleres, ell devia portar 5-6 dioptries, jo en porto 8 o 9, el meu fill en porta alguna més.
La raça va millorant.
Però, clar, per tant, jo he de portar ulleres, si no, menjo totes les parets de l'univers. Llavors, jo pel fet de portar ulleres sóc un cíborg, perquè jo sense ulleres no funciono.
És tecnologia i la portes a sobre.
Llavors, vam acabar decidint, després de molt discutir, de que considerem cíborg quan aquesta tecnologia que portes és mitjanament activa. Les ulleres són passives, però el marcapassos és actiu. Una persona que porti marcapassos ja és un cíborg. Evidentment és un cíborg, aquest tio que li han donat el premi Príncep d'Astúries, perquè fa pròtesis de cames regulades per microprocessadors.
Ara és una cosa habitual, que jo ja en veig de gent que van pantalons curts,
sí, sí,
i que per sota dels genolls no té una cama mecànica i van caminant normal, i en veig.
És que abans aquestes cames eren de fusta i semblaven una cama, i ara amb un pal que faci la funció, diguem, mecànica, i llavors un grapat de microprocessadors repartits, perquè clar, quan camines més de pressa això ha d'ajustar menys, quan camines més a poc, diguem, la mateixa ròtula, diguem, artificial ha de funcionar un pèl diferent, etc. Això és un cíborg de manera descarada.
Totalment.
Sento tallar-vos aquí la conversa, però és que anem tardíssim.
Jo és que li volia preguntar a Miquel, jo li tinc que preguntar a Miquel si
no
estem en una simulació, perquè ara està de moda, he sentit en Elon Musk que ha parlat del Nick Bostrom i tal, estem en una simulació, no, Miquel? Tu què penses?
A veure, això és lo típic, no? Diguem que som el que som o som el somni d'algú que ens assumia? Això és una pregunta molt vella. Hi ha un conte, ara que parlaves d'escacs, hi ha un conte del Frederick Brown en què parla d'uns soldats que estan lluitant i que ve el cavaller, etc, fins que allò s'acaba i algú inclina el món, tots els soldats van a parar amb una caixa i algú tapa la caixa, i és que allò era un joc d'escacs. I els personatges del joc d'escacs se sentien personatges. Vivim nosaltres o som el somni d'algú que ens està somiant?
Pensem aquest estiu en el tema, no?
Perdona, Tomà.
No. Sí, a mi m'interessa molt el tema, el que passa que tenim tots els oients i les seves propostes, ens sap molt de greu no poder-les dir. Endavant.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud.
És que l'última vegada es va tallar.
A capside.cat.
Quina barra.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Ara vaig, si vam demanar a la comunitat de Telegram que ens diguessin llibres per llegir a l'estiu, vale? I tinc tota una col·lecció i per això estava patint, perquè no vull deixar-me, ja que la gent s'ha pres l'esforç d'enviar-nos-ho. Però bueno, començo per la secció de
posem
llibres.
Posem tots els enllaços a la mossegalapoma.cat a l'entrada.
Esteniu a les notes del programa 292.
O sigui, entreu amb el nostre link perquè així ens cauran
292
diners,
que és un capicua.
I ens podem comprar el Tesla que volem.
Bueno, alguns no tenen enllaços a nosaltres, però altres sí. Els posarem tots. El Dani Amo, el Dani nostre, ens ha ensenyat avui una rulota autònoma i totalment equipada que es diu Ecocàpsul. Aquesta rulot té, a part que està feta amb uns materials que fa forma d'ou, que tota la part de dalt són panells solars i que té un molinet d'aquests que també fa energia eòlica i la posa a les bateries que porta. Hosti, el d'això recull l'aigua i ho deixa tot en un dipòsit interior. Per dintre té molt de luxe, és superxula i està molt bé, molt bé, molt bé. L'única pega,
que quant val?
80.000 napos, nen.
Hosti, tu, però jo em pago l'hipoteca.
Per això dic jo. Ara, al posar
no
el vídeo,
cotxe,
Ecocàpsul són una gent que són, sí, és una empresa d'Eslovàquia i la veritat és que està força, força bé. Sergi, tu tenies un joc?
Sí, jo volia recomanar un petit joc criat per uns desenvolupadors de Venezuela, que es diu Valhalla. Bueno, BA11 Hal A.
Ah, BA11 Hal A.
Sí, que és un joc de novel·la visual situat en la ciutat de Glitch City, en un futur distòpic cyberpunk, on encarnes a la Jill, una cambrera que després de diversos problemes a la vida ha acabat servint copes en un bar en els barris baixos de Glitch City.
Ah, està bé, doncs bé, pinta
això molt. Això promet,
És un bon joc.
Sí, serveixes copes i arregles vides, com diu la cambrera.
Està bé.
En Rafel, s'ha comprat una bossa bandolera de lona estil urbà, no sé per què està a Balaguer, no sé per què vol un estil urbà a Balaguer, però bueno...
Però estil urbà a Balaguer, tu.
I molt bé, diu que li ha molat molt, la va ensenyar, a mi també m'ha agradat força i us la recomano. I... ara voi, perquè us heu fet, esteu fet el troll tota la setmana amb una cosa que la vaig estar consultant a la Wikipedia, vaig mirar les bases científiques, jo recomano un protector de pantalla de vidre trempat.
Sí,
es diu vidre
trempat,
Per iPhone, dues unitats, compatible amb el 3D Touch, que val molt poca pasta.
A Mallorca fem coca trempada, que és que hi poses pebrot i tomàquet i ceba. I
tu vols parlar d'una sèrie que es diu The Brick, que te va emocionar molt.
Ah, bueno, The Brick em va agradar bastant. Passa que van dir que farien la segona temporada i la van cancel·lar. És una sèrie del Tim Burton i del Jack Black, molt xula, molt xula.
Que consti que les sèries que cancel·len i no fan la segona temporada, Firefly,
es converteixen en sèries de culte, i es converteixen en sèries de culte. Una altra cosa és que entreu, sisplau, mossegalapoma.cat, que hi ha un link que necessitem que cliqueu, només volem que entreu allà dintre, perquè allà hi ha un sorteig d'un hardware per gravar àudio i ens agradaria que ens toqués, llavors si feu clic allà
sí,
ens fareu
un favor.
Ens permetrà
sortir amb aquest aparell que és portàtil i poder fer podcast in itinere. Vaig per als llibres.
In itinere.
Vaig per als llibres. Miquel Soldevila ens parla d'un llibre que es diu El traductor, de Jovi Lozano. Jovi, em sembla que es diu
amb
així.
Jota?
Amb Jota, sí. Ferran Escrivallorca ens parla d'un llibre que els valencians, des de quan són valencians? És d'en Vicent Bailà Sala. Està bé, és una bona pregunta. També en Ferran Escrivallorca ens recomana Fer arca, històries medievals valencianes, d'en Vicent Baidal, que té una segona part que són Més històries medievals valencianes. En Rebel Jesús ens parla que llegim El quinto elemento, un llibre d'Alejandro Suárez Sánchez Ocaña.
Que no és la, el,
no és de la
pel·lícula,
pel·lícula
de, no, no és el de la milla, no?
Amb la Lila, amb la Lilo i tot allò.
I per acabar, en Miquel Soldevila ens recomana Adulthood is a Myth. L'edat adulta és un mite, que no, és de la Sara Scribbles i ve a dir que tots som nens.
Bueno,
no?
A veure, en Miquel i jo tenim esperança d'algun dia ser adults.
Sí.
És una esperança, però no.
Jo em temo que m'hi estigui acostant, però per lo físic, no pas per lo mental.
Miquel, un llibre que recomanis per aquest estiu, a part d'Esteus, que també els esmentarem.
Ai, no sé, així
t'he agafat una mica de fred.
Jo em penso llegir-me un petitó, La vida del Chekhov, de la suite francesa, la Semirovich.
Molt bé, doncs marxem ja. That's what I do with a drunken sailor. That's what you do to the drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Aquest és el darrer programa de la temporada. Els episodis oficials s'aturen per vacances.
Però farem minuts mosseguis, oi?
Això anava a dir, que retornarem de forma regular al setembre. Però si ens seguiu pel podcast, busqueu Mossega la Poma a iTunes o qualsevol aplicació.
De tant en tant cauran els raïms.
Sí, seran raïms amb minuts mosseguis. Alguns molt interessants que volem...
Molt interessant.
Contacta amb nosaltres.
No sabem què farem, però serà molt interessant.
Exacte, les millors maneres... No, sí, jo tinc alguna cosa planificada. Millors maneres de contactar amb nosaltres via Telegram, al nostre grup, podeu anar des de la pàgina web, mail programa@mossegalapoma.cat o a Twitter @mossegalapoma. Ah, i us podeu subscriure a les llistes de distribució, que estan molt bé, que arriba de tot arreu la informació condensada al correu un cop per setmana. No
condensada, com la llet condensada.
Miquel, moltes gràcies.
Vale.
Està aquí desvistant.
Estava fent com els nens petits, el jugant amb el telèfon.
Amb el tafaleno.
Adéu-siau, amics.
Fins a ser. Podem parlar de que ve.
Adéu, bon estiu.